Bones festes.
Hola a tots i totes. Som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. I benvinguts al segon dels dos programes especials amb els que han volgut acomiadar 2025 i donar la benvinguda a aquest nou 2026, posant el retrovisor i rescatant alguns dels testimonis més destacats de l'any passat. Un any profitós i especial per a nosaltres, i és que, si no hi ha res de nou passat l'estiu, entrarem dins la nostra desena temporada, una fita impensable quan vàrem arrencar amb aquest projecte. Un projecte que et sosté, sobretot, en la grandesa humana dels seus protagonistes, gent com els dos testimonis que escoltarem avui. Per una banda, el fuster Joan Navarro, nascut a Sulla, fill dels primers immigrants murcians que varen arribar al poble, i per l'altre costat, el teòleg Josep Amengual Batlle, durant dècades també prior del Santuari de Lluc. Conversar amb ells va ser un dels grans regals que ens va deixar l'any passat. Esperem que aquest any, que tot just començam, ens dugui molts moments com aquests. Estau escoltant Aire, a IB3. Ràdio vos parla, Joan Cabot, començam. Jo fui a Palma per escoltar el solleric Joan Navarro, que des de fa anys té la seva fusteria al Rafal Vell. Allà el vàrem entrevistar. Ell mateix es presenta.
Vaig néixer a Solla l'any 1949, dia 27 de març.
I en què es dedicava ton pare?
Mon pare era curtidor de peix, a una calatrava de Solla, que havia d'haver 40 homes fent feina. Els deduen els peix de bisontes i bou d'Estats Units i de Sud-amèrica i tot això, i ells venien aquests peix amb voltes en sa grassa encara. Els de feien netes, els de llevaven sa grassa i després amb un marcor de madera molt grossos els estiraven i els assecaven. I els de tenien un secadero. I després aquests peix els enviaven a fàbriques de sabates per tot Mallorca, per la península, per fer sabates. I era la indústria més important que hi havia en aquell entonces. Això i les fàbriques de teixits, que també n'hi havia moltes. Hi havia molta indústria, hi havia 10 o 12 fàbriques de teixit molt importants que enviaven les teles a Catalunya i això, però en els anys, a partir dels anys 70, se van començar a tancar fàbriques perquè per Sabadell i tot això se tenien fa màquines més modernes i les teles sortien més barates, però hi havia, jo què sé, en aquell entonces, a lo millor hi havia en tot Solla més de 1.000 persones fent feina a aquestes fàbriques. La meva dona va fer feina una, 5 anys, i a cada fàbrica a lo millor hi havia dos turnos, i en els dos turnos hi havia a lo millor més de 100 persones. Mon pare i ma mare eren de Múrcia i varen venir a Solla l'any 1930. Va venir mon pare amb un altre de Múrcia i varen ser els dos primers forasters que varen aterrissar a Solla. Els dos primers. No els en tenia ningú. I mon pare va venir per feina. Feien la base naval d'esport de Solla, la varen fer nova, la varen construir i encara ja no existeix. I varen venir a fer feina a la base des de Múrcia i varen quedar a viure a Solla. I mon pare va venir aquí amb dos fills, un germà meu que ja és mort i una germana que ja té 92 anys, que són els dos majors, i els altres, perquè eren nou, els altres set varen néixer tots a Solla. Per Solla, per exemple, en un principi, tots els veïnats eren mallorquins d'aquell tan tancat, ningú sabia xerrar el castellà. Era molt difícil que entenguessin. Però nosaltres, com que varen néixer allà, pues varen començar a aprendre el mallorquí i anàvem a escola i xeràvem el mallorquí des de sempre. En sobre el lot del veïnat, ja mos discutíem, mos barallàvem i tot això, i, clar, la típica paraula que de puta foraster de merda, en aquell moment. Ara dius, per exemple, una mirada, dius, puta d'això de merda, puta sal de serrassa que sigui, ja ho agafa molt malament. Però jo això no m'estranya gent, perquè els anys 60 i 50 i pico, 57, 60, era normal que mos diguessin això, m'entens? I la frase clàssica, ah, la calla, puta foraster de merda. Però no, no m'ho afectava, perquè eren a lot con noto i eren enmig. I... Però, vamos, costava pena una família així integrar-se dins els barrios, que nosaltres vivíem en un barri que s'ha de Cas Penedès, i hi havia dues dotzenes de cases, claro, era difícil d'estar-te, però en sols anys varen arribar a respectar molt, sobretot a meu ara, que era una dona molt, molt íntegra i se feia amb tothom i ajudava tothom que pogués i la van arribar a apreciar molt a ma mare.
Però no tenies contacte amb altres a Múrcia?
No. Mon pare, com que... Mon pare va venir antes de la guerra civil, va venir l'any 1930 i el 36 va venir al front a Madrid. I mon mare va quedar amb els dos fills majors a Solla i mon pare va venir a la guerra. Tenia set germans per Múrcia, però un va morir a la guerra i tal, va perdre el contacte i ja no va servir res més. Jo vaig intentar, m'apareix que era d'haver l'any 85 o 90, vaig intentar cercar la família. Vaig anar de viatge, vaig viatjar per tot Espanya i vaig intentar anar a aquest poble, que és de Lorca, un poble que va quedar molt de terremotes, per cert. I vaig intentar, i vaig trobar alguna cosa de la família de ma mare. Però ja era una doneta de 90 anys, que no... I fill de corrent, però no sabien res de la família, ningú.
Has dit que ton pare va anar als fronts. Te'n va parlar mai de la guerra?
Bueno, sí, em va xerrar, però mon pare no va intervenir molt en la guerra, perquè tot el temps va fer de cuiner. Curiosament, estava... la logística i va fer més de cuiner. O sigui, mon pare ni siquiera va disparar ni res. No, no. El van enviar a demanar i tot el temps va estar en el front, però fent de cuiner. No va intervenir en res.
I com eren de caràcter?
Hombre, ma mare era molt, molt humana, molt carinyosa, però en el mateix temps també era recta, però mon pare era molt més recta en aquell temps. Quan nosaltres érem petits, estic xerrant de 50, l'any de la nevada que va ser 50, o sigui, per no res te pegaven una corretjada. O sigui, era habitual i normal i corrent que t'enduguessis un parell de corretjades cada setmana, però, a part d'allò, no érem violents ni res, però en aquell temps era el moment normal, una cotrellada, qualsevol cosa, però era difícil viure una família de 9 germans. Sobretot a l'hora de la taula, de por a dinar, perquè quan te'n donaves compte de debora si te podia pentinar alguna cosa, i si arribaves tard ja l'havies feta. Tampoc nosaltres, mon pare se'n cuidava d'un hort de ser monges de Solla, i teníem un hort molt gran, i com que a la seva terra, allà a Múrcia, criàvem animals i sembrava, era un bon agricultor, va començar a criar un porc, després dos, tenien gallines, conills, i això no me'n faltava, o sigui, menjaven la can que criaven nosaltres. I cada any, curiosament, cosa que hi havia molta gent mallorquina de vora veïnant nostres, que no mataven porc, i nosaltres matàvem un porc cada any. Allà hi havia un matancer que li deien Materino, hi havia dos homes dins Solla, i quan mataven un porc, pues, anava aquest home i els feia trossos, però a guiar el porc i poràs prova bo i tot això, fes les mescles, ho feia mon pare i mon ara, i els budeïnets i tot això. Hi havia una psiqui, perquè Solla té unes psiquis, no sé si vas sentir dir mai, molt, no sé quant de quilòmetres de psiquis, i sempre passa aigua. Curiosament, m'ho rentàvem i tot dins la psiqui.
Te volia demanar primer per lo de cuir olives. Clar, hi havia molta...
Era molt dur. Hi havia moltes tafones a Solla, molt nomenades, i era quasi tot D.A., Solla, Can Bleda, Vall de Mossa, tot això, anaven a les tafones de Solla, que eren les importants que hi havia. I, claro, el temps de cuir oliva tot s'hi va anar a estar diumenges, hasta el diumenge anava a collir oliva. I era molt dur, perquè en Sivan hi havia puestos que hi havia neu, havia d'agafar l'oliva per dins la neu i teníem el dit tot pelat que mos feien sang. I al vespre, quan quedàvem a les cases a dormir, la Madonna mos feia quatre patates bullides i menjàvem un pot de pa fort torrat en el caliu i un pot d'oli d'oliva i era això el que menjàvem. I mos donava oli d'oliva perquè mos poràvem en el disc, perquè mos sangraven tot la via. Era dur cuir les olives. Per cert, que jo a les mans no els he pogut desadreçar mai, encara ho veus. Perquè vaig estar tant d'any cuint oliva, però, clar, eren nou germans, i a casa meva, clar, anava bé que dugués un jornal, malament fos un al·lot. En 7 anys anava a cuir oliva. I quan no hi havia oliva, que cuia garroves, feia feina, en 7 anys, 7 i 8 anys, a una serradora de soia, que feien canastres de fruita, que eren unes canastres molt antigues, així, poc ovalades. I estava darrere una màquina, on s'hi feia l'amo, que agafava postetes, i 7 i 8 anys, això. No he conegut res més, com feina, feina i feina. Quan ja vaig sortir de l'escola, vaig anar a fer feina a un taller de soia, que està de vora la plaça Amèrica, que hi ha una font de pedra, hi ha un restaurant molt famós, que diu Cas Carreter, que hi feien carros. Jo vaig veure fer carro, ja era un restaurant. I allà hi havia una fusteria molt gran i hi havia 30 homes fent feina en aquesta fusteria. I jo vaig començar de mosset. El que ara se diu aprendiz, en aquell entonces era mosso o mosset. I vaig començar ja l'any 63, vaig començar a fer feina allà. I del 63 fins al 69, que vaig anar a fer semili a Saragossa, pues, en tots aquests anys ja era oficial de segona. O sigui, segons el dueño d'allà, qualsevol fuster de soia que havia pres l'ofici allà, perquè ja feien feines molt sofisticades, molt, molt bones feines, se'n podia anar a fer feina d'oficial de primera per Paula, i efectivament, la de soia, per jo, és la més important que fer feina, perquè hi havia tres parts de... Hi havia una sala que hi havia potser 6 o 7 homes i només feien remendos, perquè en aquell temps hi ha moltes portes antigues a so, hi ha molt de casals, un temps no se feien les portes noves. Si els baixos se prodien, feien uns baixos nous. I era una feina molt mala de fer, perquè s'havia de fer tota mà. Tota mà s'havia de fer. I hi havia un parell de joves de 20 o 20 i pico d'anys que feien aquesta feina. Després hi havia una altra secció destinada més a carpinteria, portes, persianes i tot això. Després hi havia una sala que hi havia 4 homes que només feien ebenisteria. I feien en aquell temps un moble espectacular. Per exemple, feien, vaig veure fer quan jo hi feia feina, un menjador de cirerer amb una taula ovalada tota d'una peça. Després 2 butaques en braços i 4 cadires. Això era un menjador de cirerer fet en aquell. Però això era molt valiós. Això ho comanava un senyor que tenia molt d'obres de soia i ho comanava per casa seva. I fer aquest menjador, 2 ebenistes se tiraven 6 mesos fent feina per fer aquest menjador. Perquè també ja sortia envernissat d'allà, perquè hi havia una altra sala que envernissaven a goma laca, una espècie de cotó amb un pedar de fil i s'envernissava goma laca. També tenien un departament en aquesta fusteria que duen baúls, caixes de mort, baúls, de la península i qualcun que en feien ells. Després te contaré que feien ells com eren. Però els duen d'allà i no hi havia funeraris en aquell temps, a Solla. Quan se moria qualcú, pues, com anava en el baúl, en aquesta fusteria determinada, i 3 homes agafaven el baú quan se moria col curt de matí, el duen a car mort, agafaven el mort i el ficaven dins el baú i muntaven una mica d'altar, i això era feina també de fusters. I el lacador, ara sí, el lacador, però era envernissador, el retocaven goma laca i tot això. I després hi havia famílies de soia que eren molt, molt nomenades, que eren Alcobés, Colons, els Colons, els Covers, els Pisans, eren els dueños de totes aquestes fàbriques de teixits. I quan se moria qualque persona major d'aquestes famílies, comanaven el baúl en aquesta fusteria. I en aquell temps el feien de caoba. I què feien? Doncs pues, 10 o 12 homes feien feina. Tot el dia que s'havia mort el mort, tot el dia i tota la nit, per fer un baúl de caoba. I incluïa els envernissadors, que també envernissaven el baúl. I després el forraven per de dins i el sendemà, quan estava fet, el duen a Can Mort. I era un baúl de caoba, no tenia incrustació, però era molt, molt, molt laboriós. Coses que jo no he tornat a viure mai, aquestes coses. Però. I jo, en el meu temps, vàrem pensar d'haver 5 mossets per allà. I de 5 mossets, claro, ningú aguantava, perquè fer feina de fuster, a part que cobraves poc, jo vaig començar cobrant 80 pessetes cada setmana. Els altres, pues, els altres que van començar, quan venia l'estiu, s'anaven a Port de Soia a fer de camarer, perquè anaven ben vestits i cobraven més, o se n'anaven a fer de picapreder, que ja no s'ha de picapreder, s'ha de manobre. L'ofici de picapreder s'ha de manobre ja. I jo, de tots aquests 5, vaig ser l'únic que vaig aguantar. Curiosament, quan vaig anar a fer la mili a Saragossa, me van destinar en 4 mesos a la fusteria d'Escorter de Saragossa. I allà vaig trobar un home que duia la fusteria de Saragossa, un home de 55 anys. I curiosament, de tots aquests, jo era el qui sabia fer més feina, perquè havia pres l'ofici molt ben pres. I quan el 71 me'n vaig anar cap a Sant Ferriol a fer feina, allà em vaig trobar una fusteria amb gent més major i tot això, i jo tenia 22, no tenia 22 anys encara, i sabia fer més feina que aquella gent major. Però, curiosament, en el tren em venien 2 més de Solla que feien feina de fusters a la Soledat. I jo havia xerrat amb ells i també me feia gana anar a la fusteria que hi fan feina a la Soledat. Però justament el dueño de la fusteria de Sant Ferriol me va venir cercant el cotxe el primer dia. I no ho vaig poder fugir. I me va fer anar darrere ell i ja me vaig quedar a Sant Ferriol. No sé si va ser una sort, però vamos, hi vaig viure 15 anys en el poble. I el primer dia ja me'n volia anar, perquè dic, me'n vaig perquè no m'agrada. I a l'hora de dinar me va tancar la fusteria, vaig quedar i va pujar un pis damunt la fusteria i vaig quedar a dinar. Duia una fiambrera, la meva dona m'havia preparat el dinar i me'n recordo que jo me'n cal m'havia preparat i me va deixar un fogonet per encalentir el dinar. I quasi no vaig dinar, vaig plorar tot el temps. M'enyorava, va sortir de Solla per primera vegada, no havia sortit jo. Per exemple, quan anàvem en so tren, no passaven de la plaça Espanya. Fèiem una volta a la plaça Espanya i tornàvem en el tren, no sabíem enlloc. O si anàvem al metge Sant Duret, anàvem amb un autocar que s'aturava just davant l'estació, no ho coneixíem. I tot això, res, me va convèncer i me va dir, diu, si te quedes, te donaré 200 pessetes més que li donc a mestre Pedro, un home de 60 anys. I res, i me vaig quedar allà i vaig viure 15 anys a un Ferriol.
Com es deia el teu mestre a la fusteria de Solla?
Miquel Colom Rullant, molt nomenat. I després va tenir un fill que era aparellador i també nomia Miquel Colom. I era un home, però no era fuster ell. Ell era delineant, sabia dibuixar molt perquè... Per exemple, quan anàvem a fer una feina d'allà al Vall de Mossa, que fa molta feina per allà, t'estitxaran tot decoració, no una porta i una persiana, molta decoració, que és el que feien nosaltres aquí. Però aquell home se n'anava i duia un llapis gruixat i a una paret blanca li pintava una llibreria i aquella gent quedava al·lucinada amb el dibuix que havia fet aquell home i no li faltava la feina. En sabia molt, o sigui, entenia la fusteria, la part tècnica també l'entenia, perquè hi va haver un home major, que se li deia mestre Pere Cop, que va fer una vegada una escala de caragol amb un pilar tot de madera i va ser molt difícil marcar-lo. I aquell home se va posar malalt i tot. I ell li va ajudar a marcar-lo, o sigui, tenia molt, era molt intel·ligent aquest home, però era un senyor, o sigui, anava trajeat tot el dia, amb un cotxe italià, un Morris, i per molt anglès, vull dir, i per molt i per avall. Estava, diríem, se relacionava amb la gent important dins Sóller.
Dins l'estalleta devia ensenyar sobretot els altres treballadors.
Sí, vaig aprendre molt i moltes, i me vaig a fer amic de molts i molts me duen a casa seva, me convidaven a dinar. M'apreciaven perquè vaig començar de molt jovenet, del lot, i vaig aprendre de tots. Però hi va una temporada que jo volia, tenia aquell gusant i jo de voler aprendre més, aprendre més. I un dia vaig agafar el dueño i vaig dir, don Miquel, dic, jo m'agradaria aprendre a fer mobles, que m'ha passat una temporada a la secció d'ebenisteria. I com que sabia que tenia molt interès, em va passar una sala que hi havia aquells ebenistes, que hi havia tres o quatre ebenistes. I vaig estar de vestir-me. I vaig aprendre molt, sobretot mirant, perquè fent feina me donaven a lijar un barreró d'una cadira i coses d'aquestes, però tenen en compte que tot, quan havien de fer una curva o qualque cosa, se feien amb unes maquinetes que eren de fusta, que tenien un peu, que una barra que funcionava al seu peu, hi havia una serreta primona i una base de fusta, i allà feien una corbeta amb aquella serreta que de 10 vegades no se rompia la serra, i era una cosa molt sofisticada, i això ho treia amb basto, i després tot això amb un ferro de polir, un ferro que feien d'haver 10x7, s'havia de polir després donar paper de vidre i vaig fregar allà, però vaig aprendre molt, diríem. D'aquí me va venir que quan jo me vaig muntar per meu compte l'any 79, pues me va venir l'idea de voler fer mobles i vaig fer moltes llibreries, com les que te vaig mostrar allà darrere, i me vaig dedicar a fer moltes escales, barandilles d'escala, que eren feines difícils i tot això, i els homes que jo vaig contractar, que n'he tingut un 40 anys, ara n'hi ha un altre que fa d'haver 37 anys que és amb nosaltres. Els ensenyava, però quan anàvem a marcar, anava jo amb ell, l'ensenyava a marcar i després elaborava ell l'escala i tot això me va donar idea de voler aprendre, perquè sempre me vaig voler superar, m'entens?
Era Joan Navarro, fuster, nascut a Sóller el 1949. El primer dels dos testimonis que escoltarem avui en aquest programa especial d'Aire. Abans d'escoltar el segon, fem una breu pausa.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però a nosaltres és a l'inrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Som en Joan Cabot i això és Aire. I avui estem escoltant de nou alguns dels millors testimonis d'aquest passat 2025. Fa uns segons hem escoltat la història de Joan Navarro, fuster. Ara és el moment d'escoltar un altre testimoni de categoria, el de Josep Amengual Batlle, teòleg, exprior del Santuari de Lluc i gran expert en la història de l'Església a Mallorca i a les Balears. Amb ell varen conversar a un altre indret assenyalat, com és el monestir de la Real.
Bé, el meu nom és Josep Amengual Batlle. Vaig néixer a Biniali, que pertany a l'Ajuntament de Sencelles, dia 13 de desembre de 1938. Era un dimarts, a més. Per tant, jo no puc ser supersticiós perquè no estic gens descontent de la meva vida. No voldria haver molestat en els altres. I ma mare deia que aquell dia, dia 13 de desembre de l'any 38, feia neu. en via feta. I bé, som el major de cinc germans que varen viure perquè de petits en varen morir uns altres que jo no els he conegut. De germans en queden quatre. L'any 7 va morir el meu germà Andreu, que venia després de jo, després de 40 anys d'haver estat missioner a República Dominicana, amb molt de gust, i crec que va ser un bon missioner. Pares eren pagesos, teníem terra suficient per una família en aquell temps sense brevetjar i sense sortir, però sempre vàrem menjar bé com se podia en aquell temps i vestir nets. I mon pare feia una feinada en el camp i mon mare no anava en el camp perquè érem nou a la casa que necessitàvem cuidar. I mon mare se va afanyar moltíssim també, dir que no puc estar més agraït de lo que mereixen perquè s'ho mereixen tot. A Biniali, d'indústries ni de tallers, i això no hi havia res, hi havia un fusteret i un ferrer, i un sabater, a vegades dos, i un parell de botigues. Un parell de botigues que hi havia el que hi havia, però... Bé, llavors no coneixien res pur, tampoc, i per tant desitjar segon que no ho desitjaven perquè no sabien si existia. Això sí, dic jo, nosaltres que nostre crec que vàrem ser i som feliços, mos estimàvem els germans, mos vàrem estimar llavors, i mon pare i mon mare i els predins també. Ja t'he dit, de feina que nostre se'n va fer molta, I els fills n'hem après, el que hem pogut i seguim aquell ritme, i en els 9 anys, a punt de fer els 10, vaig anar a Lluc. Home, vare de Lluc, mon pare es diu monge, dia 12 de setembre de l'any 48.
Com eren de caràcter els vostres pares?
De caràcter rectes, respectuosos, és a dir, que maltractes a que nostre no n'hi va haver cap mai. Mon pare no se ficava molt en nosaltres perquè no estàvem, però vamos, teníem respecte, i mon mare igual, una santa dona. Crec que no mos podien tractar millor dins el que es feia en aquell temps i dins el que era possible. D'obvent no n'hi va mai, però sí, menjar i vestir bé, sí.
I com era Biniali?
Biniali, ui, era petit. De que era petit nosaltres ho sabíem perquè ho veiem i perquè moltes de coses havien d'anar segons que anaven a Sencelles o a Binissalem, i el darrer recurs era venir a Palma, de ballar a Palma, en els autobuses de la Montoni i Coll. Són automòbils, no sé com se diu sempre, ara empresa d'automòbils, autobuses Coll, que m'apareix que encara existeix, blaus eren. I, però en aquell temps no eren els d'ara, a vegades hi plovia de dins de Palma, i anaven en el que se deia gasogeno, que feia molt de renou, i a les costes, a Sant Mascaró, i llavors sortint de Biniali i tot d'una una costeta, a les costes feia un poquet de més de renou des normal, i passava la Montoni a cobrar allà de dins, i estàvem asseguts moltes de vegades a Biniali, mos havien de seure en els passadís que tenia el seu seient, perquè ja venia ple des de Lloret, Costitx i Sencelles. I a Biniali, avui dia a Palma, hi veníem, o anàvem, cada temporada, sobretot si hi havia qualcun de nosaltres que estava malalt, o ma mare, o acompanyar, etc. Però no era cada punt, no era cada dia, venien quan hi havia una necessitat, anant al metge, etc, etc. Perquè si no era metge, o per exemple per fer vestit de la primera comunió, sí que el varen fer Palma. Però tot l'altre, altra roba, segons que ho feia tot mon mare que nostre, que era una bona cosidora de l'o elemental, i qualque sastre en els darrers anys anava amb minisalem, si volies, però tot se feien, aquests serveis i aquestes produccions se feien en el poble, no? Que nostre, mon pare, teníem... Mon pare, que seva caspre dins, tenia hort, però mon pare se va trobar a l'altra banda, de part de mon mare, que no n'hi havia d'hort. I, per tant, era de conreu de secà, de cereals, blat, evidentment, per menjar. I llavors havia sabut que li ha de tasses, que era terrible allò. Era terrible perquè en els pobres pagesos el règim franquista els va torturar en aquest sentit, en aquest sentit. Hi havia un terror, la fiscalia aquesta, i passaren, i qualque vegada que nostre varen escatzar, i el que havien de fer que nostre més que en 9 persones tenia blat. Era el mínim que podien tenir. Llavors se produïa, evidentment, la cibada per molts, i llavors mon pare va cercar posar vaques per nosaltres per tenir llet bona, i tenia un quants porcs, gallines, etc. I després de tant en tant hi havia qualque endiot i llàners. Els temps de la fam el vaig passant, però nosaltres a casa nostra no m'on atemèrem. Els nins. Mon pare cercava fer farina, anaven a Lloret i a Sencelles. A vegades, per evitar la Guàrdia Civil, deixaven el carro davall una figuera, amagat, etc. Se contaven a que nostra que una vegada la Guàrdia Civil va dir a mon pare que no duia el fanal encès, i mon pare va dir a altres tampoc. Però, vamos, problemes grossos no els varen tenir, però sí una vegada o dues que hi va haver amenaces de sancions o fins i tot qualque sanció. Hi havia molta d'escassedat de tot, anar a comprar a les botigues era comprar res, era un poc unes espècies, la carnisseria Ardissates a Can Basques, que t'he de dir més, és a dir, era un món molt tancadet, el que nosaltres no en coneixíem d'altre, estaven conformats, però ja t'he dit que nosaltres, jo no tinc cap mal record.
Heu dit que teníeu 9 anys quan vos van anar cap a Lluc.
Sí, vaig fer 10 cap de 3 mesos. Abans vaig anar uns anys de nins, hi ha qualque fotografia per casa nostra. Vam anar a cases monges a costura, com se deia. I després vaig passar un any o dos en sorrector. Eren molt poquets, no sé quants eren, però havien ser 2 o 3, en sorrector d'on Pere Crespí. I llavors a l'escola pública de Vinyali, que el lloc encara existeix, un poc més avall de l'església, pujant a l'esquerra, hi havia una escola en el primer pis i venia don Joan Font del Gaida. Venia en bicicleta, i quan venia en bicicleta vol dir que venia en tren del Gaida a Sant Eugeni, i Sant Eugeni pujava la bicicleta fins a Vinyali. I a vegades venia amb un cabriolet, i quan venia en cabriolet venia directament del Gaida, devia adreçar, perquè hi ha un camí que travessa la carretera de Sineu, etc. No? Hi ha que dir que era una escola unitària, per tant aprenien el que aprenien, i la culpa no és el mestre sinó el sistema. Es quedàvem a Lluc, i supos que en els altres llocs igual, tots havien de començar per ingrés perquè anaven fluixos de pràcticament tot, però que vols en una escola unitària i se fa el que se pot. Després, en quant a ajudar a la casa, ajudàvem tot el que podíem. Ara els nins podien poc, però, per exemple, fer les feinetes aquestes de granar el corral, feia una peresa de mort, pareixia que tenia corterades i era un quart, no era després. Anar a donar menjar als animals, ajudàvem un poc, però quan ja eren grans, més grans, és a dir, jo el darrer any, a cuir 4 figues i meles i això, i sortíem. Però a que nostra sempre ens van fer anar a escola, és a dir, no, quan hi havia escola anàvem a escola, era el primer de tot, cosa que desgraciadament no podia fer totes les famílies perquè necessitaven la feineta de zelots, que es poquen, però serveix. Llavors també, quan havia acabat el curs, en l'estiu anàvem a... teníem un parell de porquets i els de matí els duem a pasturar darrere quatre espigues que havien quedat i el que fos. Llavors, feineta d'aquestes sí els fèiem. Dic, mon pare i mon mare, mos enviàvem mon pare a poc perquè no eren, però ajudàvem amb això. I mon mare mos enviava a fer les feinetes, sí, d'ocellet que veníem, a part de nosaltres, la que sobrava la duem a vendre. Hi havia, que hi havia una empresa que se deia Ilma, o no sé què se deia, Indústria Lecheras Mallorquinas, me pareix que se deia. Ilma, jo ho recordo, quan era nen. A vegades hi havia qualcú que duies poval amb aigua. I fins i tot, una vegada, jo ho record, hi va haver calaputins, és a dir, aquests bitxets d'això, de les larves, n'hi havien posada perquè això no ve de ser vaques. I bé, d'ajudar ajudàvem en el que podíem. Ara, el que podíem per nosaltres era infinit, per realment era el que era poquet, però ho fèiem. T'he de dir que ma mare era filla única perquè sa padrina va quedar hemiplègica quan ma mare tenia una setmana. I va viure 75 anys, la vàrem veure, ara pobreta, s'enginyava molt, fins i tot cosia amb una mà, però això no és molt freqüent. Ara va passar una cosa, i és que ma mare havia de créixer, o creixia, i es predí va veure que sa mare, sa seva dona, sa meva predina, podia fer el que podia fer. I de vegades, als 11 o 12 anys, la varen posar interna a la puresa, perquè el predí va dir, jo no la puc educar, perquè el predí feia feina en el camp, se va comprar terres, perquè el varen deixar just a ell, se va comprar les terretes que tenia, els va comprar ell totes, a força de fer feina. Primer eren famílies que duen possessions. Bé, el predí va dir, jo no la puc educar i la predina, la mare, tampoc. I la va posar interna de puresa 2 anys. Ma mare tenia una lletra preciosa i hi ha dibuixos seus preciosos. Va estar aquests anys a la puresa, el predí venia a veure-la, la duia a les corregudes de cavalls que li agradaven en el predí. I bé, això ma mare ho contava i es podia a vegades també. Això per part de ma mare. I, per tant, ella va tenir una educació, després d'haver estat a ser monges a Vinyal i a Ariany, que van estar per allà uns anys, va tenir això, aquests anys de la puresa. Mon pare va anar a escola no sé quin temps, i els seus germans, eren 6 germans, un va morir abans dels 30 anys, els altres, 4 varen estar a Lluc, l'únic que no hi va estar va ser mon pare. Els altres, sí, 3 varen ser capellans, 2 missioners del Sagrat Cor, i un altre va passar de Lluc en els teatins, a Son Espanyolet, i va ser un bon teatí, va estar aquí en el carrer des Vi, etc. No? I mon pare i mon mare varen fer lo possible perquè tots nosaltres, els fills, tinguéssim una sortida. I varen estar 3 a Lluc i 2 varen ser ordenats, i un altre germà que viu a Vinyali va estudiar i ha estat professor del CIDE molt d'anys, fins que se va jubilar. I les germanes, dins lo que se podia en aquell temps, dins lo que se feia en aquell temps, també els varen donar possibilitat d'estudiar un poc i varen aprendre de cosir, brodar i coses d'aquestes, i s'han enginyat en sa vida i s'han espavilat. És a dir, ara estudis així de batxiller, això les germanes no arribaren a fer-los, eren uns altres temps, però no va ser per manca de voluntat de mon pare i mon mare, sinó fruita dels temps, que eren així. Bé, són dues dones que crec que fins ara han viscut molt dignament i amb molta de qualitat. Jo tenia aquests dos tios, i més este tit o tres, que per jo no hi havia diferències. Llavors vaig saber que un era tet i els altres dos eren missioners dels Seracors. Nosaltres anàvem a Lluc, entre altres coses, perquè teníem un d'aquests dos oncles. El Josep estava allà, que era director de la música. Llavors va ser preceptor, se va cuidar de l'internat dels Blavets, però quan jo hi vaig anar, no abans. I per aquí la cosa va venir, suport jo. Anàvem a veure l'O, anàvem a Lluc, en la predina, en la mare d'ell, i estàvem una setmana, i la cosa va venir per aquí. A que nostre eren practicants, ben cristian, catòlic, practicants, i això jo ho vaig rebre, i Lluc, dues idees de ser missioner, fins a un cert punt, sí, fins a un cert punt, tampoc no, jo no vull dir que jo fes miracles sabent lo que no sabia, és dir, però a Lluc se contagiava a mesura que creixies, i he de dir que jo problemes d'aquest tipus no els vaig tenir. És a dir, que a mi la vida va córrer, i en la vida va córrer a la missioner quan va arribar l'hora del noviciat, en els 15 anys, que varen venir aquí un any a la Real, i llavors varen tornar a Lluc per estudiar filosofia. I, per tant, la vocació de missioner i de capellà de prevera va sorgir d'aquesta manera, d'una forma paulatina, progressiva, sense, diríem, unes problematitzacions grosses que no els vaig tenir, evidentment, fent-me preguntes tota la vida, perquè la vida és pregunta i resposta. És a dir, mai sabem tot el que succeirà d'aquí una estona ni com ho resoldrem. Per tant, sempre hem d'estar disposats a trobar noves sortides, a no ser que un sigui tan caparrut, però home, jo per aquí tampoc no m'hi tenc, no ho sé. Però sí, va néixer, i amb el temps aquesta vocació que sortia, diríem, ambientalment, aquesta vocació s'ha personalitzat, i jo he de dir que en els meus 86 anys me sent feliç de lo que he rebut, i molt agraït, tant a que nostre com en els missioners, i amb ganes de viure en el que Déu me doni, perquè també tenint l'edat que jo tenc, moltes de vegades penso que les coses no duraran molt de temps, i no m'enutja, ni m'entristeix, ni em posi pessimista, sinó jo sé que Déu és bo i estic en les seves mans i passarà el que passarà. Però que no tenc cap tipus de desesperació o de rebuig, no, perquè la vida és la vida, i la vida és gratuïta i no ve tant per cada un, a més, no ve tant per cada un, perquè de salut tampoc tenc els meus problemes i les meves necessitats i carències, però me sent bastant bé. Me sent bastant bé i amb ganes de poder servir en allò que me correspon.
Com va ser aquella arribada a Lluc en 9 anys? Us hagueu ignorar.
Aquella arribada a Lluc va ser, per una banda, agradable, perquè jo hi vaig anar perquè hi volia anar. Evidentment, quan tu vols una cosa, no saps el que és l'endemà, no? I vaig pujar a Lluc amb un pare, m'hi va pujar, amb un carretó. Des de Vinyali varen partir, no sé ni quina hora, però havia de ser molt, molt de matí, perquè varen ser la missa de les 10 a Lluc. Hi ha una quarantena, no arriben a 40 quilòmetres, però hi ha una tirada, i per tant varen partir d'hora, en socarretó. El camí que varen fer va ser fins a Binissalem, i llavors varen girar cap a Lloseta, i de Lloseta van sortir, crec que a Caimari, no a Souva, crec. Era un camí que jo havia fet una altra vegada, o el vaig fer després amb mon pare una altra vegada. I vàrem arribar a Lluc, allà hi havia el meu oncle Josep, i llavors n'hi havia, hi havia tres al manco blavets de Biniali. I eren de prop de que nostra, de més aquests, de... Bé, que Biniali, les distàncies són tres pans, no? Però érem del mateix barriot, no sé com dir-ho. Jo me'n record que després de la missa vaig davallar en el pati i jo un li vaig anar a tapar els ulls per donar-li un susto, però d'això. I bé, el dematí va ser bo, però a l'hora baixa jo vaig quedar tot sol. I sí que coneixia aquests blavets, però... Va ser una cosa totalment nova. Evidentment, els dies se feien llars a vegades i sobretot a Lluc, que quan se pon el sol en l'hivern, el sol s'apaga o se no cau directament sobre el santuari 20 minuts abans que per altres bandes, degut a la muntanya, en el puig d'en Galileu, que diuen el Galileu, no? Llavors ve un dia per febrer que baixa 20 minuts i el dia s'allarga molt. Però me vaig enyorar, i és evidentment, i llavors venien, mon pare venia en la bicicleta de tant en tant, des de Biniali, posteriorment, molt posteriorment, va comprar una moto i venien amb mon mare, plegaven unes fredades espantoses pujant en l'hivern allà. A vegades venien els meus germanets, perquè un germanet i una germaneta havien nascut un any i mig, dos anys un poc, abans de jo anar a Lluc, i jo ajudava mon mare a gombolar-los un poc, i evidentment tot això fa que un tingués un lligam molt més fort. Quan vaig arribar a Lluc, me varen posar un de Biniali, me varen posar que m'ensenyàs solfa, i aquest me va ensenyar fins a la lliçó 20 de solfeig, i fins aquí vaig arribar. Després no n'he pres molt de solfa, però sí he cantat, vaig cantar fins l'any 54, que vaig venir en noviciat, vaig cantar i els darrers anys, com que era dels majors, aguantàvem els baixos dels infants, de les veus blanques, no? M'agrada cantar, però he de dir que no he pres música. Així com els tres oncles nostres eren bons músics i tenien bona lletra, jo no vaig aprendre gaire música, però vaig cantar tota la vida. Vaig cantar i un any el parollers me va posar a fer de solista amb un altre a les matines, no me'n record que. Però és el que més he arribat en quant a intervencions. Però si vaig cantar, l'any 52, cinc blavets mos varen enviar a Saragossa un congrés internacional de pueri cantores. I jo vaig deixar un dels cinc. No dic que fos per bon músic, sinó perquè mon pare i mon mare pagaren el viatge, supòs. Però hi vaig anar i varen cantar la xibilla en el Pilar de Saragossa, un dels blavets des que anàrem. I va ser la primera sortida de Mallorca que vaig fer l'any 52, que llavors el tren de Barcelona a Saragossa va ser etern i aturats hores. Estones llarguíssimes al mig del camp, al mig de la via allà, i fins que tornava a arrencar i ja està. Quin mals va tenir el tren aquell dia, no ho sé, però va ser així. I cada dia nosaltres, a part de les 4 hores d'escola i de resar vespre el rosari i el dematí fer una pregària, a part d'aquestes 4 hores teníem estudi i escola, que mos demanaven la lliçó cada dia. No? A part d'això, teníem 3/4 de música, l'hora baixa, amb el parollers, que era un bon músic, havia estudiat a Roma també, era bon biblista, mos feien fer vocalització, per tant, era una tasca avorrida des d'un punt de vista. I per una altra banda vàrem aprendre un repertori molt ric que a Mallorca se devia repetir, suposa Sant Francesc, per ventura Son Espanyolet, i en certa manera també en el seminari, però en sa qualitat de Lluc el dut.
De fet, vos volia demanar un poc per sa rutina diària allà a Lluc. Com eres dia a dia? Un poc sa quotidianitat?
Bé, jo en aquesta resposta la te contestaré amb una anècdota de molts anys anteriors a nosaltres, a jo, no? Però és clavada. Un blavet, bé, escrivíem en aquell temps, degut a la persecució de la llengua d'en Franco, que va ser terrible, cruel, dictador, com... És a dir, jo, la persona, desig que sigui en el cel, però com a governant, pervers. I en aquell temps, els blavets duem una vida molt disciplinada. I te contaré aquesta anècdota que va escriure, que és el que va escriure un blavet anys abans de nosaltres, però la cosa no canviava. I deia, nos a la mañana nos levantamos, nos lavamos la cara, después vamos a la capilla y después hacemos la meditación. Después vamos a la iglesia a cantar el matinal. El matinal es la misa que cantaban cada día a las set. Después vamos a ponernos las alpargatas. Después vamos a desayunar y después sale el sol. Perquè el sol, degut a les muntanyes que volten és la vall de Lluc, que és preciós. La vall de Lluc és preciosa, no? Però les muntanyes tapen el sol a Lluc i no a Lluc, és a dir, per tot. I d'això va escriure, i d'això és el que passava.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, es podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Renan Barchin, Johan Berkling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
Mm-hmm.